Ens acompanya el millor sommelier de Catalunya, Ton Colet, molt bon dia.
Bon dia.
I felicitats, enhorabona.
Gràcies, gràcies.
Ja vas estar molt a prop d'obtenir el premi l'any 2019, llavors va ser tercer.
Sí, sí, sí.
I dilluns passat, en el certamen, aquest campionat que organitzava l'Associació Catalana de Sommeliers, et vas proclamar ja guanyador, vas obtenir aquest títol, el millor sommelier de Catalunya. Què és el que ha canviat respecte a la teva anterior experiència, el 2019?
Doncs, home, hi ha una mica més de preparació, una miqueta d'estudi, una mica, al final. L'estudi que fas fort i important és el de dia a dia. O sigui que llavors et mires una miqueta ja com són les proves que faràs. Clar, el 2019 va ser el primer cop que m'havia presentat. Sí que ho saps a nivell teòric, però un cop estàs allà tens també els nervis, que a vegades et juguen males passades. I ho tenia una miqueta més... Bueno, ja sabia una mica de què anava, diguéssim, no? Aquest puntet de l'experiència prèvia del 19 t'ajuda també a trobar-te, a salvar alguns imprevistos. També canvien algunes proves cada any i potser les que hi havia respecte als altres finalistes també m'afavorien una mica més.
Parlem d'aquestes proves perquè estem parlant d'un concurs molt, molt exigent. Primer hi ha una fase prèvia amb 12 seleccionats que heu de fer, doncs, primer una part teòrica i una altra més pràctica i després 5 proves... Els tres finalistes.
Els tres finalistes,
Expliques les proves i quina és la que et va anar millor.
Bueno, el que és la prèvia, això és l'examen teòric, preguntes sobre viticultura, enologia, coneixements de productes, tecnologia de servei, vaja, diversos aspectes que ha de dominar, diguéssim, un sommelier. Les proves que deies més pràctiques, que és tastar dos vins, fer una fitxa completa, descriptiva i amb conclusions per escrit, un en anglès o francès et demanen perquè al final has de saber idiomes i perquè doncs, el guanyador i els finalistes van després a participar al concurs d'Espanya i si la cosa va bé també te'n pots anar internacional i al final has de saber idiomes. I la identificació de productes, que vol dir doncs, que et posen una copa amb un líquid a dintre i has de saber el que és i has de dir el que és. I els tres que van puntuar o vam puntuar millor aquestes proves vam passar a la final. I la final va començar amb dues proves que vam fer conjuntes, els tres alhora. Una que era nova d'aquest any, que sí que a nivell internacional s'ha fet altres vegades, per tant és important que surti per practicar-ho. És el servei d'una ampolla, va ser el servei d'una ampolla de cava, repartir-la en 10 copes posant la quantitat més igualada possible, diguéssim, totes les copes al mateix nivell i buidant l'ampolla. Clar, els altres dos finalistes que són Antoni Albiol, que és sommelier més de botiga de vins, o l'Anna Casabona, que és sommelier més especialitzada en la part comercial, que treballa doncs, a Jove i Camps, potser no tenen tanta pràctica servir 10 copes de cop com jo que treballo en un restaurant cada dia.
Si veureu d'or, doncs això ho deus de fer molt sovint.
Exacte, i crec que aquesta em va afavorir perquè tenia una miqueta més de pràctica. Després es va fer la decantació amb uns passos molt marcats que et demanen en la majoria de concursos, és una prova de tall molt clàssic. Va ser... complicat, hi havia espais bastant grans entre el que teníem, on teníem el material i on havíem de fer la decantació, tens només 5 minuts per fer-ho. Vam anar els tres bastant apurats, per dir-te que cap dels tres vam acabar la prova completa amb els 5 minuts. I després ja van venir les proves més a nivell individual, que vol dir que seguint un ordre, els altres ens duien a un lloc apartat, a mi em va tocar ser el tercer, em van tenir aïllat, perquè no vegis, no? Com quines proves són fins que no te les trobes. I eren un altre cop doncs, el tast de dos vins i fer la descripció, el mateix que havien fet a les semis, però aquest cop oral i davant de tot el públic, que ajuda a posar nerviós. Un en llengua estrangera, en anglès, en el meu cas, podies fer-ho en francès també. I després la identificació de tres productes, igual que abans deia, no? Ensumar, tastar i dir quin producte és. Després d'això fan la prova que se'n diu la carta errònia, t'ensenyen doncs, un exemple de carta de vins que pot tenir o no tenir errades, que pot ser doncs, dir que un vi és d'una denominació d'origen quan és d'un altre, o que té unes varietats quan són d'unes altres, o que l'elaborador és un, però no ho és. No? I després d'aquesta correcció de carta errònia, va tocar la que se'n diu la presa de comanda o maridatges, que et donen un paper amb un menú. En aquest cas hi havia un menú amb 7 plats, amb combinacions d'ingredients bastant exòtiques en tots. I,
havies de proposar tu?
Havies de proposar-ho absolutament tot, diguéssim, has de fer el teatrillo, que li diem així, que és doncs, des de presentar-te, oferir aperitius, aigües, si penses, pans i olis, que en aquest cas crec que cap dels tres hi vam pensar, o almenys jo no, i llavors començar a fer un vi per cada plat, justificant per què, i a més, doncs clar, com que representa que són uns clients de restaurant, doncs cadascun té les seves predileccions i les seves manies, i en aquest cas ens van demanar que cada un dels 7 vins dins d'aquest menú fossin d'un país diferent. I al final, assegut en una cadira i tranquil·lament...
Surten ràpid, però ja...
Surten 7 i més països,
sota,
perquè n'hi ha molts.
Sota pressió no ha de ser
sota,
fàcil.
Sota pressió només et ve al cap França, i no et treus del cap, no? Un sol país i et quedes encallat, i costa una mica més, però més o menys sí que vam poder sortir 7 països diferents, llavors acabes, recomanes cafès, copes i puros, per dir-ho així a lo grande, i en això consisteixen les proves, bàsicament en aguantar nervis, pressió i preparar-ho bastant abans, sobretot perquè hi ha moltes parts que al final, si les tens doncs, molt automatitzades per aquests concursos, t'ajuda molt.
Ja ets el millor sommelier de Catalunya. Què és el que ha de tenir, què ha de reunir, quines condicions ha de tenir un bon sommelier?
Actualment, depèn.
El que expliques ha de dominar molts pals.
Sí, clar, quan vas a això has de saber, diguéssim que... Clar, quan ja vols participar en un concurs has de saber una mica d'absolutament tot, perquè et preguntaran de tot. Per al dia a dia realment tampoc cal tant. I depèn del tipus de sommelier, com et deia, no? Sommeliers que estan en botiga de vins, doncs... Hi ha coses de tecnologia de servei que en el dia a dia no les faràs servir. Sommeliers que estan en enoturisme, que hi ha molta gent que doncs, fan guies de... No? Són guies d'enoturisme, doncs hi ha molts aspectes d'aquests que tampoc, però sí que hi ha potser el fil conductor en tots últimament, més que abans, seria una bona capacitat comunicativa. Al final som el pont entre el que hi ha dins una ampolla i el que hi ha al voltant de tota l'ampolla i la persona que s'ha de quedar o s'ha de veure o ha de comprar l'ampolla en concret, no? No només el de dins, sinó també doncs, qui el fa, com el fa, per què. I poder transmetre això penso que és la part més important pel dia a dia. Els concursos són un altre rotllo. Els concursos és... Doncs preparar-los, estudiar-los, el bagatge del dia a dia ajuda, però diguéssim que per ser un bon sommelier no cal guanyar concursos, tampoc.
Més enllà d'aquesta capacitat comunicativa, en alguna ocasió has dit que per ser un bon sommelier era més important la memòria que l'olfacte.
Perquè al final el que fas és recordar. Quan tu ensumes, has de doncs, tornar a recordar les sensacions que t'has trobat amb nas en altres ocasions, tenir aquest registre i aplicar-lo. O sigui que, clar, amb l'olfacte tens una part que és purament animal, diguéssim, no? Que no passa per filtros del cervell i són aquests records que a vegades et desperta certes olors quan fa molt de temps que no les ensumes i viatges directament, no? a la infància a vegades o coses així que ha passat. Però quan has de treballar amb l'olfacte una mica més racionalment, el que has de fer és recordar registres. I llavors has de recordar referències de vins, ampolles, marques, anyades, quines van ser més bones, quines van ser més dolentes, i això és més memòria que olfacte. O sigui, la part de l'olfacte és molt espectacular, però potser perquè és el més espectacular, sembla que hagi de ser el més important perquè és el que més ens diferencia, però l'altre és feina, és treball de cap. Mm.
Has fet referència a la infantesa, ton Colet és de Sant Pere Molanta i estàs relacionat amb el món de la vinya i el vi de tota la vida, amb vinyes i premsa a casa dels avis. Quan decideixes decantar-te per aquest àmbit, per aquesta professió i fer-te sommelier?
Doncs mira, jo estava estudiant enginyeria informàtica, estava estudiant.
Caram, quin canvi.
Sí, i bueno, allò que fem molts, que és treballar els caps de setmana, ens treballava en un restaurant, i m'agradava. I va arribar un punt que m'agradava més que no pas estudiar enginyeria informàtica. I al final vaig decidir doncs, dedicar-me a l'hostaleria, això per una banda, no? Sempre, com deies, doncs sempre a casa havíem estat relacionats amb el món del, més que del vi, potser més de la vinya, perquè és de premses i vi a les cases, doncs antigament tothom qui tenia vinyes es feia vi pel consum de casa, o cinema, no? Abans dels 80, qui podia doncs, tenir una premsa una miqueta més gran per vendre el vi en lloc de vendre el raïm, que era una manera doncs, també de donar-li més valor. Això acabarà tornant, d'alguna manera o altra.
Sí?
Bueno, els preus que es paguen als raïms potser és millor fer el vi i vendre'l. Però bueno, això és un altre tema que no em toca. El tema és això, el món del vi doncs, sempre m'havia interessat. A veure, m'havia agradat o m'havia tocat de prop, i quan et poses a treballar a l'hostaleria, doncs vaig veure que també m'agradava força. I bé, quan decideixo posar-me a treballar 100%, diguéssim, no només per pagar-me els capritxos a l'hostaleria, decideixo que també hauria de formar-me en aquest àmbit i faig els cursos de sommelleria.
A l'Escola de Gremis de Restauració i Hotels de Barcelona.
Exacte.
I 15 anys de professió. Amb aquest bagatge has estat a Cal Blai, també a Vincem a Vilafranca, una experiència, un projecte al restaurant Arrels,
sí,
i aquests
també.
Darrers 3 anys al Cigró d'Or.
3 cap a 4, diria que ja sí, són al Cigró.
I amb aquest bagatge diries que el Penedès hi entén de vins?
Sí. La cultura de vi, el coneixement, la sensibilitat pel vi ha anat augmentant cada vegada més. Hi ha hagut un boom en els últims anys, també amb la creació de nous projectes, vitivinícoles, no? Cellers, cada vegada gent més formada. Sí, a veure, estem fotuts, però potser no tant.
I què ha de tenir en compte un restaurant a l'hora d'elaborar una bona carta de vins?
Doncs depèn una mica de cada restaurant. Potser una carta de vins és vàlida per un restaurant i no és vàlida per un altre. Un restaurant de carns, doncs potser que tingui molts vins frescos, blancs, afruitats, doncs no té massa sentit. Només que en tingui un o dos per cobrir la demanda ja fa, però bàsicament si tu el que ofereixes és carn, doncs oferiràs vins negres, almenys sobre el paper, no? Doncs també depèn de la capacitat d'emmagatzematge i d'immobilització de capital que tinguis. Al final, doncs, si comences un projecte no pots començar amb oferint centenars de vins perquè doncs, ja tens prou pagant la cuina, no? Depèn de molts factors. Personalment sempre intento que hi hagi una miqueta de tots els estils de vins que hi per cobrir una mica les necessitats de tots els clients i que reflecteixin, doncs, si estàs en zona on s'elabora vi, doncs, sobretot ensenyar el que es fa a prop de casa, sense tancar-te a tenir coses de fora, eh? Perquè, vaja, també si no coneixes el de fora, tampoc saps on estàs situat, diguéssim, no és... Has de tastar vins de fora per saber en quin nivell estan els vins d'aquí. Però si només coneixes els d'aquí no tens un punt de referència.
Sense deixar aquesta capacitat de transmetre el producte, del coneixement del que s'ha d'explicar al client sense perdre el tacte. Algun cop t'has hagut de posar ferm per corregir l'elecció d'algun client?
Per corregir l'elecció, no. No gaire.
Per algun cop sí.
Bueno,
dit, caram, això no casa per enlloc, no marida.
No, perquè maridi o no maridi, això els hi dic, miris, això va per aquí, el teu plat va per allà, però si t'agrada, endavant. Jo al final m'ocuparé de que l'ampolla que t'arribi estigui en bon estat. Si ja saps com anirà el tema, doncs tu mateix. Doncs això, no? Si algú, si veig que és un vi, doncs jo què sé, per les maneres d'elaborar o alguna cosa, és un vi doncs, una mica arriscat. Primer els hi preguntaré si el coneixen, si no el coneixen, o si coneixen aquest estil de vins. Li faré 5 cèntims de cap on va i si estan d'acord, doncs endavant. Al final, jo l'únic que faig és servir-los. Procurar que els estiguin bé quan els serveixi, però cadascú és lliure. M'han demanat vins i m'han demanat glaçons. I, doncs jo els hi porto els glaçons, a banda. Ja se'ls posaran ells, això sí. O gasoses, o... tot molt respectable. Al final, ja està servit xampanys amb una cullereta. Hi havia un senyor que s'hi treia el gas, un restaurant fa molts anys, això.
Treia el gas?
Sí, sí. És que abans, això era fins i tot, abans de Cal Blai, jo tinc una experiència en un restaurant de bastant de lujo, de Barcelona, i recordo que era un dels meus primers serveis, em va marcar bastant, estava servint un xampany car, a més, i el senyor s'hi treia el gas amb una cullereta, ens va demanar una cullereta per treure-li les bombolles, però qui sóc jo per dir-li, senyor, no, si aquest senyor és feliç i dona els diners que necessita el restaurant per seguir treballant, que és el que val aquella ampolla, doncs si se'l vol tirar per sobre mentre no esquitxi gaire, doncs tu mateix.
Després del dilluns passat de rebre aquest guardó, el millor sommelier de Catalunya, ara toca preparar-se pel campionat estatal.
Sí.
Per intentar ser el millor sommelier d'Espanya.
Sí.
Com t'entrenes? Com et prepares?
Doncs estudiant i practicant doncs, això que deia d'aquestes proves de la final, que són molt mecàniques, practicant-les doncs, perquè no hi hagi errors, que les coses vagin bé, i estudiant perquè la primera prova és la semifinal, és com la semifinal d'aquí, diguéssim, no? Amb moltes preguntes i amb la identificació de productes i fent unes notes de tast escrites. Practicant idiomes, vaja, fent tot el que he anat fent, però ara fent-ho molt, molt en un mes, perquè això és a finals d'abril.
A finals d'abril. Rebre aquest premi també et converteix en portaveu de la professió. Com portes aquesta responsabilitat? Perquè segurament moltes persones coneixeran el teu ofici a través del que tu expliquis.
Ui, doncs ho porto fatal. No, jo el que faig, al final, jo no sóc portaveu de res. Jo sóc cambrer en un restaurant aquí a Vilafranca. O sigui, no... Déu me'n guardi de convertir-me en portaveu de res que no hagi triat. I no triaré per convertir-me en portaveu de res, em sembla bastant de temps. Jo puc tenir les meves opinions personals, però no represento ningú. Vull dir, això ho tinc bastant clar. Ara, doncs, explicar una miqueta, doncs, i mirar de divulgar com és la nostra feina, sí que ho intentaré fer el màxim de bé possible.
Si ho mira la definició de sommelier, troba que és un expert en vins que suggereix a la clientela dels grans restaurants el vi apropiat per l'ocasió, però en aquests concursos hem pogut comprovar doncs, que us fan preguntes relacionades, et pots trobar també en aquest concurs estatal a la sidra o al té o identificar un rom. Són molt més que experts en vins.
Més que... És que experts en vins tampoc...
O la prescripció de vins.
Sí, exacte, no? És que tu pots ser expert del món del vi tan ampli que pots ser expert en vins fins i tot com aquell que diu a vegades sense saber-ne tastar. La nostra feina és, en el cas de les competicions aquestes, és saber de geografia, saber de una miqueta d'història, tot relacionat amb el món del vi, eh? I fins i tot, com aquell que diu, una mica de geologia, d'enologia, perquè et poden preguntar sobre quins tipus de sòls, quin tipus de terres hi ha, no?, en certes zones vitivinícoles, perquè evidentment doncs, el tipus de vi canviarà segons on estigui plantada la vinya. Et poden preguntar per climes, et poden preguntar per factors d'enologia. Ens van preguntar doncs, sobre filtracions, sobre fermentacions malolàctiques, això doncs, són preguntes més tècniques d'enologia, però que uns coneixements un sommelier, encara que no hagi de fer vi mai, doncs uns coneixements l'has de tenir. I com que estem jugant a veure qui en sap més de tot, doncs has de tenir-ne més coneixements que els que necessites pel dia a dia, perquè al final a mi una fermentació malolàctica m'afectarà zero en el meu dia a dia. I els clients que venen al restaurant, tampoc, o menys encara. I a part d'això, doncs, tot el que, diguéssim, tot el que tingui denominació d'origen o indicació geogràfica protegida o tingui qualsevol tipus de classificació segons qualitats i que sigui servit en un restaurant, de tot això se n'ha de saber. Formatges, olis, pans, hortalisses... Una pregunta d'aquest any era anomenar tres verdures o hortalisses amb indicació geogràfica o denominació d'origen. Bueno, doncs n'has de saber, almenys, com a mínim tres. Que n'hi ha més, eh? Vull dir, no és només el vi. El vi és una part que és important, però al final també el vi és un aliment que serveix per combinar-se amb d'altres aliments. Si els coneixes molt bé, les combinacions amb el vi seran millors que si no els coneixes tan bé.
Doncs, Don Colet, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, el millor sommelier de Catalunya. Esperem que d'aquí a poques setmanes, d'aquí un mes, doncs puguis ser el millor de l'Estat.
Això costarà, però bueno, ho intentarem.
Que hi hagi sort.
Merci.
Fins la propera.